I si en volen una més, com en deia en Jordi Milà, tal dia com avui de fa 80 anys, Jack Bilbo inaugurava la cocteleria SOS a Parellades cantonada Sant Pau. Jordi Milà, bon dia, bona hora.
Bon dia, Vicenç.
Aquesta és una història singularíssima.
És una història singular, sobretot, pel, i evidentment, pel personatge que és força singular. És un personatge molt enigmàtic, molt especial, sobre el que tots hem sentit parlar, però ningú té la certesa de que el que es diu sigui veritat. Hi ha llegendes, hi ha moltes anècdotes, però ningú, almenys ningú fins ara ha pogut donar-li veracitat o copsar si, realment si era en veritat o no. En si el personatge ja és un personatge brutal, però té una vida que és pròpia, i ell ho reconeix en les seves memòries, té una vida que és pròpia d'un aventurer. Ell, el segon llibre de les seves memòries es titula I Can Escape Adventure, no em puc escapar de l'aventura, o sigui, l'aventura em segueix allà on jo vagi.
Una definició molt clara de la vida, no?
Perfecte. Perfecte. I a més a més és que és així, eh? Ell fa el que fa, ell ve a Sitges amb la gran intenció de buscar un lloc tranquil, reposat, s'enamora de Sitges, de la seva tranquil·litat, de la seva placidesa i del seu cosmopolitanisme, que en aquells dies començava a ser una mica un centre vacacional, ja ho era de fet, però començava a tenir certa volada.
Per aquells que diguin, mira que Sitges ha arribat sempre gent de tot arreu i en tota condició, doncs veritablement aquí estaríem parlant d'un cas singular en aquells Sitges d'inici dels anys 30. Bé, ens referim a Jack Bilbo, que era el renom de qui, Jordi?
De Hug Baruch, o Hug Cyril Baruch, nascut el 1907 a Berlín. Era un home provinent d'una família benestant. La família Baruch es dedicava als equipaments teatrals, a accessoris a tramoia, accessoris de... I és molt coneguda, fins i tot com a marca, encara avui dia encara funciona, és reconeguda. Però tot i ser una família, diguem-ne, afortunada econòmicament, no ho era en el camp emocional, i els seus pares es van separar de quan ell era molt petit. Ell marxa a Holanda amb la seva mare durant la Primera Guerra Mundial, en què va tornar a Alemanya amb el seu pare, però amb una relació una mica
difícil,
complexa, i ell, amb només 16 anys i amb un gran caràcter que ja tenia, del qual ja havia fet mostres, decideix marxar ell sol als Estats Units, a Nova York, amb 16 anys.
Allà a què es dedica?
A mil coses
diferents.
Mil coses diferents. Fa tota una sèrie de petites feines, des de clown fins mil petites feines, hostaleria, el que li cau per sortir endavant. Mm-hmm. El que sí que és veritat és que com que ell tenia antecedents en el món teatral i tenia coneixences o relació amb gent vinculada amb el món teatral, entra a treballar en una de les gerències de teatres de Broadway. I ell, com a personal gerent d'algun dels teatres de Broadway, s'encarregava cada nit de portar la recaptació d'un dels teatres a la central. Una d'aquelles nits, amb la recaptació a la butxaca i camí de la central on havia de dipositar els diners, és atracat per una persona o diverses persones que li roben els diners. Denuncia el fet i els seus caps, en lloc del que seria normal o presumiblement normal de convallar-lo, doncs fan el que ens imaginem, el fan fora de la feina, li fan una patada al cul i el Hug Baruch en aquells moments s'ha de buscar la vida com pot per Nova York. Ell diu que literalment vaga pels carrers, dorm on pot, es busca la vida com pot i finalment reconeix a la persona que l'havia atracat menjant un menú, com si diguéssim. No se l'acut, com que tenia un caràcter molt fort, no se l'acut res més que donar-li un cop de puny. I aquesta persona, en lloc de tornar-se'n, el que podríem dir que seria el més habitual, per dir-ho d'alguna manera, doncs decideix convidar-lo a dinar. Xerra amb ell i li proposa una feina, donat el seu caràcter, que ell entén que és fort. Li dona un caràcter i li vol presentar amb el seu jefe. Tant és així que se l'emporta a Chicago i coneix a Alfonso Capone. Tot això hem de tenir clar que és segons la seva primera biografia, la que ell va escriure l'any 32 i que es va publicar a Espanya el 33 com El Servicio del Capone.
Perquè sobre ell hi ha molt poca cosa escrita, Jordi?
El que hi ha escrit és escrit per ell mateix, i... amb la qual ho hem d'agafar amb pinces. Ho dic perquè també hi ha estudiosos del fenomen de la màfia que no reconeixen en Bilbo el personatge que ell diu ser.
D'acord. És a dir, hi ha historiadors que no reconeixen que Jack Bilbo fos la mà dreta del Capone, directament.
Mà dreta realment tampoc.
Tampoc.
Tampoc ell diu que ho fos.
D'acord.
Però sí un dels ajudants.
D'acord. És a dir, hi ha historiadors que ni l'esmenten tan sols?
No només no l'esmenten, sinó que afirmen que el seu llibre és una...
És una mentida.
És una mentida. És una mentida. El que passa és que... probablement sigui veritat o probablement sigui una part de veritat, però el que sí que és cert és que la descripció que fa del món de la màfia, vist des de dintre, és brutal, és molt interessant. I tot si el llegíssim, reconeixeríem escenes de jo suposo que Mario Puzo segurament va llegir aquest llibre.
És a dir, fa una descripció del món de la màfia que difícilment s'entendria si no n'hagués format part en algun moment.
Correcte.
Eh? Una persona només pot descriure això, si és que ho ha viscut molt de prop, sí. Com a mínim.
Explica coses molt, molt interessants i molt, molt internes.
Ah-ha.
I per això a mi a vegades em fa dubtar, perquè jo no sé si a una persona li agradaria fer gala de que ha format part de
tot això, no?
Sí, i no, és que tot això no són coses simples, eh? Estem parlant de qui no pagava el que havien estipulat que havia de pagar, pues potser se li hauria de donar una pallissa, potser se li hauria de cremar el local, o més, o s'hauria d'acabar amb ell, i ells ho fan. Fer gala d'això a mi potser em costa una mica d'entendre-ho, però bé, podria ser... Ara mateix no hi ha ningú que pugui ni afirmar-ho ni desmentir-ho.
O sigui, si fem cas a la biografia, Sitges va arribar, allò que en dirien les àvies, una mala persona, vaja.
Correcte.
Diem una mala persona per no anar més enllà. Sí. Una mala persona amb mètodes fora de tota ètica, fora de tot escrúpol, que tindrien relació amb aquest caràcter que ens deia en Jordi Milà que va impressionar a l'home que li va robar aquella recaptació una nit a Nova York.
Correcte.
El que està clar és que va arribar a Chicago, això sí, eh?
Sí, va arribar
a Chicago. Allà s'hi va estar molt de temps?
S'hi va estar uns 4 anys, 4 anys i pico, 4 anys i mig. Ell acaba la seva etapa als Estats Units quan, segons ell, quan el Capone és detingut, i ell decideix que aquella vida és molt perillosa, realment ho era. Vull dir, durant el llibre ell esmenta com moren amics seus, companys de feina, amb els tirotejos amb la policia. Vull dir que és així de clar. Decideix tornar a Europa i començar la vida de zero. M'agradaria, però, fer un esment. Quan deies tot això del personatge... Jo, vist des de fora i vist des del temps i sense haver conegut el personatge, tinc la impressió, i és totalment subjectiva, que ell va voler crear o es va voler recrear en el personatge com per crear una mena de barrera amb la qual no se li acostés qui no li interessés acostar-se i realment se li acostés qui realment tenia algun interès especial en conèixer-lo. És a dir, jo crec que tota aquesta aureola, tota aquesta fama de la que va fer gala, li va servir com a mena de barrera. És una impressió, eh?
Per treure's del damunt la gent interessada.
Sí,
la gent supèrflua,
que només volia quedar-se amb aquests detalls i, en canvi, que no se li acostessin.
D'acord. En qualsevol cas, després d'aquesta etapa americana, ell va viure una mena d'acte de contrició?
Més o menys. Ell arriba a Europa el 32, torna a buscar-se la vida com pot a París... fa també una altra vegada fa mil feines, venedor d'estores,
es guanya la vida com pot, vaja.
Com pot, és un buscavides, realment és que ho és un
i ell mateix reconeix que no en vol ni sentir parlar d'aquest passat americà?
No, comença de zero, però ell no renuncia, perquè ara ve la segona part, una altra part. Ell en un taxi, fent de taxista
a París
porta a un amic del seu pare, li explica les seves aventures i aquest amic li diu: escolta, noi, això que has viscut ho has d'escriure. Va, es decideix a fer-ho i el 32 publica Carrying a Gun for Al Capone, que aquí es va traduir com El Servicio del Capone. Aquest llibre va ser un èxit, va ser un èxit relatiu, però va tenir moltes traduccions, li va fer guanyar bastants diners I sobretot li va donar el nom, ja perquè ell ja es va autorreconèixer com a Jack Bilbo. Fins aquell moment només era el personatge del llibre, però a partir d'aquell moment ell ja ho signarà tot o es donarà a conèixer com a Jack Bilbo.
O sigui que d'alguna manera ell en podia més o menys renegar èticament d'aquella vida, però aquella vida el va ajudar a sobreviure, sí, un cop va ser Europa, no? Sí, el, sí, testimoni, sí, de tot allò que va viure o suposadament, sí, va viure.
I ell sempre dirà d'Al Capone que és la persona més intel·ligent que ha conegut a la seva vida. I supura una mena de veneració cap a la seva persona, explica mil detalls de, a nivell administratiu d'una gran empresa que es nota una mena de reverència cap a aquest personatge.
Davant d'un home molt intel·ligent.
Sí, sí. I curiosament, anys després, el compara...
Intel·ligentment pervers.
Sí.
El compara...
El compara, però guardant molta distància, el compararà amb una altra persona que també coneixerà de lluny, que serà Joan Marc.
Amb el banquer.
Amb el banquer. El banquer i moltes altres
i
coses.
I moltes altres coses, però el compara.
I potser per aquestes altres coses el compara.
Qui li deixa anar un nom de Sitges?
Bueno, estem a París als anys,
estem a París als anys 30.
Entre París i Berlín. A Berlín ell guanya una certa fama com a autor, per gràcies sobretot al llibre que hem comentat. No, bàsicament, el llibre que hem comentat li dona calarons, i ell, Jack Bilbo, en aquesta etapa sempre està vinculat a joc i alcohol. Es pateja als casinos d'Europa, del sud d'Europa sobretot, de la Riviera Francesa. Sempre està vinculat a comerç, diguem-ne, legal o il·legal de comandes d'alcohol. Ell havia sigut, dintre de l'organització del Capone, segons ell havia estat encarregat a Europa de portar comandes a Estats Units.
O sigui, no es mou en la màfia, però diguem-ne que es mou al llim de la legalitat.
Sempre està vinculat al lumpen, per dir-ho d'alguna manera. Estant a París, ell, com deia, es pateja bona part dels casinos, fa coneixences que després retrobarà, i cap al 33 ell també es va declarar sempre com un fervent antifeixista. Va ser un dels de les persones que van constituir assemblees antifeixistes donada la naixença sobretot i la crescuda del fenomen nazi a Alemanya. Va ajudar molts refugiats posteriorment, però molta gent perseguida pels nazis. Ell era d'origen jueu, no ho hem comentat, molt important. I el 32, durant la seva estada al casino de Monte Carlo, té lloc una anècdota, una de les moltes anècdotes, però que són reals i són brutals. Se li acosta, segons ell, se li acosta un home, un rus, un cosac, i li proposa, si el vol ajudar, que l'havia reconegut com a autor del llibre, li proposa si el vol ajudar a matar el president de la República Francesa. Jack Bilbo se'n desentén, no vol saber res d'aquest home. Aquest home almenys diu, bueno, si no m'ajuda, per lo menos ajudem a publicar un llibre que he fet, tal i qual. No en vol saber res, se'n va. Bilbo segueix la seva tour per casinos i torna a Berlín. Quan torna a Berlín es troba que és cridat pel seu editor, qui ha rebut un manuscrit i una carta d'aquesta persona que li havia sol·licitat l'ajuda per matar el president. Aquesta persona es deia Paul Gorgulov, dient que tal dia, a tal hora, mataria el president de la República Francesa. Bilbo i el seu editor van a la policia de Berlín, els hi diuen el que ha passat, la policia de Berlín ho fa saber a la de París, els diu el que ha passat, però ningú fa res. I efectivament,
aquell dia,
Paul Dahmer, a l'hora i el dia previst, fou assassinat per Paul Gorgulov. Automàticament, Bilbo és perseguit com a presumpte còmplice, o almenys perquè pogués tenir més informació de la que deia. El fa sentir-se neguit a Berlín. Tot això coincideix amb l'auge de les joventuts nazis, que ell, com a jueu i sobretot com a antifeixista, es converteix en un objectiu. És perseguit, l'intenten apallissar i decideix marxar a París.
D'acord, o sigui, un jueu antifeixista a qui la policia cerca per suposadament entendre que hi ha un lligam molt fort amb l'assassí del president de la República Francesa, se'n va i ve cap aquí?
No.
Ah,
no. Està a París, on de París també té problemes amb la policia perquè el reconeixen com a un possible sospitós de l'assassinat d'aquest del Paul Dahmer. D'aquí coneixem un amic pintor i aquest amic pintor el convenç d'anar a un lloc que ell ha descobert molt tranquil, amb una vida assossegada, que és, que no és Sitges, que és Cala Ratjada, a Mallorca.
Vaja.
Efectivament, van allà, després d'un petit salt a Algèria, d'uns dies, Bilbo es troba ja sol a Cala Ratjada perquè el seu amic ha tornat a París, i Bilbo contrau una mena de febre tifoide. I ell està sol. Ell està sol a la casa que hi ha llogat, una casa molt, molt humil, molt simple, i passa realment malament. Segons ell, pràcticament va estar a punt de morir. És descobert per alguns dels veïns, estrangers, no espanyols, l'ajuden a recuperar-se, alimentar-se, a poc reviu, i ell, com a agraïment o com a manera de poder-se guanyar la vida allà, decideix muntar un bar, allà a la mateixa cabana que ell havia llogat.
Uh-huh.
Munta un bar i aquell bar es converteix en un èxit brutal. És un punt de referència dels estrangers residents en aquells moments a Cala Ratjada i voltants. Es diu el Waikiki i és un punt de referència. Ell comenta que cada nit esgota totalment l'alcohol, músics s'ajunten allà a tocar, comenta la galeria de personatges que passen per allà, que són de lo més extravagant. Estem parlant de l'any 32-33.
Uh-huh.
Des de...
I ara fem un parèntesi. L'any 32... Jack Bilbo tenia 25 anys.
Correcte.
I ja havia passat tot això.
I havia passat tot això.
25 anys, l'any 32. Total, que cada nit exhauria les existències, sí. I per allà passava tot i tothom.
Tot i tothom. Ell comenta, des de viudes amb ganes de recuperar el temps perdut, gent descobrint la seva identitat sexual. Imaginem-nos que devia ser un lloc i els locals deien que era l'infern. Perquè és de suposar el perquè. Jack Bilbo s'enamora en aquells dies d'una noia, a l'anglesa, però que estava en parella. S'enamora bojament i, amb el seu caràcter, munta tota una mena de... Bueno, tota una mena d'història, simplement perquè la noia hagués de decidir-se, li declara el seu amor, que serà... Bueno. La noia es veu en l'entredit d'haver de decidir entre la persona amb la que estava o en Jack Bilbo. Finalment, decideix per Jack Bilbo. És presumible que aquesta incomoditat d'haver deixat amb una persona...
D'acord, i d'haver de conviure...
Viure, fos que no se sentissin còmodes a Cala Ratjada, i decideixen marxar de Cala Ratjada. I decideixen venir al Principat. Bilbo, hem dit, buscava sempre... Ja tenia la idea d'un bar, d'una cocteleria, i buscava un lloc on posar-la. I no se li acut altra cosa que intentar fer-ho a Andorra. Andorra en aquells dies estava previst construir un gran casino internacional, que finalment no es va construir, però la seva intenció hagués estat tenir una cocteleria
en aquest casino,
porta a porta, o almenys, si no dintre, porta a porta amb el casino. És lògic, és comprensible, vull dir, és un negoci que teòricament hauria de funcionar molt bé, però aquest casino no es fa. I aleshores és quan descobreix Sitges, primavera del 33. Arriben a Sitges i directament s'enamoren de la placidesa, ell diu, de la placidesa, de la tranquil·litat, de tot això. Passa uns mesos al Terramar.
Acabat d'inaugurar.
Al Terramar Palace. Passa uns mesos, però tants mesos com que... I ahir em vaig donar compte de que els plànols de la casa, o sigui, ell va comprar un terreny i es va fer una casa, si ell arriba, em sembla que és l'abril del 33, a l'agost ja té els plànols de la casa. I durant la tardor del 33 ja està construint la casa.
D'acord.
O sigui que va per feina.
La decisió de voler viure a Sitges va ser una decisió presa gairebé d'immediat. Va venir, com es va encantar, i com tanta
coses
gent.
Com moltes coses a la seva vida són...
De cop de rauxa.
Sí.
Que ell va encarregar un arquitecte la construcció d'una casa, de la casa seva.
Josep Alemany. Digue aquest nom, que l'he tingut que buscar, perquè tampoc el coneixia, perquè la seva filla... La filla de Jack Bilbo m'ha demanat, sisplau, que li trobés documentació de la casa. I ja estem...
En ello.
Estamos en ello.
En ello, eh?
Aleshores, estàvem a l'inici
estava,
de la casa.
Ell estava a Terramar, ell encarrega la construcció d'una casa, es comença a fer la casa.
Comença a fer la casa. Durant aquests dies, al desembre del 30... La casa, ell comenta al llibre, al segon llibre autobiogràfic, comenta que la va fer molt ràpid, a desgrat dels treballadors... que treballaven a la casa, perquè si fos per ells encara ara estarien fent la casa. I ell comenta com ell treballa de sol a sol, com a manobra, fent la casa i que la va poder construir molt ràpidament. És una casa racionalista, bueno, ja ho has comentat, sí. Tu, em sembla que és el, no sé si Joaquim Miró o...
un dels carrers,
sí, és a prop, en la part de darrere
d'aquest sí. solar tan gran, que sí. és on hi ha una de les cases més conegudes de Martino, la casa Cregui, aquell xalet tan bonic que té una parcel·la enorme, doncs correcte. Darrere aquesta parcel·la sí. hi havia la casa que es deia Fortville,
Fortville. La seva xicota, ell l'anomena sempre com a Billy. No és el seu nom era Agnes Kerr, però ell sempre no l'anomena mai així, sempre l'anomena com a Billy.
Uh-huh. No. Sembla allò d'un company de fatigues, eh?
Sí,
això de Billy.
No, sabem ben bé.
D'acord. El cas és que la casa s'anomenarà Fortville.
Fortville. Ell, al desembre del 33, hi havia una persona també molt misteriosa que aquells anys estava per Sitges, que era el Robert Donald Darling, un periodista britànic molt vinculat a qüestions de turisme, que aquells anys passava per Sitges. És important aquest nom i ens hem de quedar amb ell perquè serà molt important amb la vida de Bilbo i segurament amb la vida de moltes persones que ni ho saben a hores d'ara encara. I després us comento el perquè. Aquesta persona, vinculada també al diari La Publicitat de Barcelona, ve a Sitges amb el Fermí Margés, un dels redactors de La Publicitat, i entrevisten a Bilbo. L'entrevista no té desperdici. Comenten Sitges com ell ha trobat el millor lloc del món on viure, els convida a prendre el que ells vulguin, els hi fa uns Dubonnet en gin, un còctel, mentre ell diu que ell només beu Malvasia, de la qual... diu ser un gran admirador. Diu que ha descobert amb la Malvasia un licor esplèndid.
Això ho diu Jack Bilbo, això eh? Diu, a les pàgines de La Publicitat a finals de l'any 33.
El 12 o 15, no recordo, de desembre del 33.
A finals de l'any 33, del desembre, Jack Bilbo diu que ha descobert la Malvasia sí. i que li sembla una cosa fora
fantàstica,
de...
Fantàstica, la Malvasia vella. El descobert és tret a la llum, entre cometes, a través del diari de La Publicitat, cosa que farà que fins i tot tingui visites de policies. Perquè, clar, la seva fama, ell no se n'amaga d'haver estat ajudant del Capone, ell no se n'amaga de tot el que no se n'ha d'amagar.
Aquesta és una dualitat difícil, però, Jordi?
Sí, sí, sí.
L'home que volia discreció no podia evitar parlar de les seves...
No, però ell és conegut. Ja
per això ho dic, no podia evitar, sí. No, això?
El Darling i el Vergés comencen l'article dient que preguntaven a la gent de Sitges si coneixien un home així baixet, amb rínxols, amb cos atlètic, i a la gent li diu, qui vol dir? A l'ajudant del Capone? És a dir, que ell no se n'anava a amagar mai d'aquest tema, si és que era veritat, no se'n va fer gala d'això.
D'acord, i per tant tot Sitges sabia, correcte. Tot Sitges, bona part de Sitges, que és el Sitges de l'any 33, que vivia entre ells l'ajudant o un dels ajudants del Capone. D'acord, arribem a finals del 33 i el 34 és l'any de l'SOS.
El 10 de març, avui fa 80 anys, ell buscant com guanyar-se la vida en un poble que ell li sembla el més plàcid del món, inaugura un bar, cocteleria, on ell fa afirma pot fer fins a 300 còctels diferents.
M'aturo aquí. En aquella època, a Sitges, a la cocteleria? Vaja.
No a Sitges. Estem parlant, segons l'Albert Montserrat, referent sí, en aquest sí, món, sí. Estem parlant que segurament seria la segona cocteleria de Catalunya, després del Boades de Barcelona.
D'acord. Per això mateix ho digui. Que no hauria d'haver cap referència en el món però, de la cocteleria fora de...
No, però un petit detall. Pocs mesos després, va obrir una altra cocteleria. En aquell cas a l'hotel, en aquells moments al Cau Ferrat, l'hotel Cau Ferrat sí. obre com a cocteleria també, pocs mesos després, segurament degut a l'èxit que veien que tenia el SOS.
D'acord, no hem arribat fins aquí, però esclar, a ell li agradaven els còctels.
La seva vida sempre estava vinculada amb l'alcohol.
I el sabia fer?
Sí, tot i que allà treballaven dues persones de Sitges que eren els que tiraven del carro segurament a la barra.
D'acord.
Ell deuria fer segurament relacions públiques i aquestes coses.
Totes aquelles coses. Establiment situat, cantonada, per allà de Sant Pau.
Per allà de Sant Pau, el que actualment és el Mabel i el Mistral, perquè l'entrada al SOS era el que avui en dia és la botiga Mistral.
D'acord.
El que és el Mabel era el que ara és la porta del Mabel era finestra.
Ah, però la casa és la mateixa, La casa és la mateixa. Quant de temps va durar?
Fins a començaments de la guerra. És a dir, des del 10 de març del 34 fins als dies de juliol del 36.
D'acord.
Ara comentaré el de la guerra.
Sí, sí, sí.
Però bueno, més o menys per aquí. El bar és un èxit des del principi, però un èxit espaterrant. La gent que ve als famosos àpats, aquells tiberis que comenten quan és a la democràcia fugaç, de tornada, molta gent de tornada passaven pel SOS a fer l'última copa a Sitges. Ell fa un llistat de persones cèlebres, celebrities, que van passar pel SOS, i el llistat és, permeteu-me la paraula, és acollonant. Estem parlant, bueno, evidentment, conegudes des del Douglas Fairbanks i fill, que ja sabem que estaven aquí aquells anys. Ell dona noms de persones potser avui no gaire conegudes, però que en els seus anys eren molt conegudes, i he trobat una referència que m'ha semblat brutal, i és que un dia tornava ell de fer una gestió o el que fos, i es troba en una taula debatint sobre literatura a en Chesterton i en H.G. Wells, debatint sobre literatura al seu bar. Clar, això ara ho podem donar com un detall, però no deixa de ser dues personalitats de les més importants del segle XX.
I això sí, un establiment que, almenys des de fora, és tot discreció.
Sí,
perquè, vaja, les poques fotografies que hi ha de l'SOS, no és que puguem dir que sí, caram, quina cocteleria, quina impressió. Vull dir, és un establiment molt discret.
Era un establiment petit, però realment suposo que era de les poques coses, pràcticament l'única on hi podien anar els... No hi podien anar a molts puestos,
està però clar.
On els estrangers es poguessin sentir còmodes, poguessin parlar amb un altre estranger, i ell es converteix pels estrangers residents a Sitges o estiuejants o com a referent, perquè durant els dies de la Guerra Civil o els principis de la Guerra Civil ell comenta que tothom li va preguntar a ell què passa, és a dir, ell es converteix en un referent.
I de la seva relació amb els sitgetans en parla?
Molt poc. Ell sí que comenta que en la llista de personalitats que passaven pel SOS sí que comenta que hi havia gent local amb ganes de relacionar-se, però ho deixa aquí, no dona cap nom.
D'acord.
Hi havia dues persones de Sitges que treballaven allà, però que jo no he esbrinat.
Ni ell es va significar especialment en la vida, no. En la vida sitgetana?
No.
Tampoc?
No.
O almenys ell no ho diu.
Constància. I valgui això per dir que un dels motius d'aquesta xerrada de l'altre dia i d'aquesta mateixa és perquè jo estic convençut que hi ha diferents i mil anècdotes i aspectes que estan submergits en els records i en la ment de moltes persones que no ho relacionen amb ell, però que si tirem una mica del fil segurament poden sortir a la llum. Estic segura que això no va, que aquells anys no van passar desapercebuts.
Aquests dos anys i mig.
Clar. El que passa és que, clar, tot queda, sobretot per la guerra, tot va quedar sota l'estora.
Perquè l'establiment el va tancar abans de la guerra o un cop va començar la guerra?
Ara ve una de les parts més interessants de la vida de Jack Bilbo en relació a Sitges.
Sí.
Aquesta sí que és important. Ell es converteix en un referent pels estrangers. Perdona, si em permet,
sí, home.
Hi ha una de les persones que va estar a l'estrena avui fa 80 anys al SOS, era ni més ni menys, que ell en dona la citació, ni més ni menys que el Daniel Strauss. Strauss, Estraperlo.
Sí.
És a dir, és coneguda...
L'home de la ruleta famosa.
El tema de la ruleta famosa que funcionava, després... amb la que sempre guanyava a casa.
I que em sembla, si no recordo malament, que es va popularitzar a l'Hotel Terramar, aquesta ruleta.
A veure, aquí està el tema. Des de l'Hotel Terramar tenien la seva seu a l'Strauss, i el Perlovitz.
El
Perlovitz. He trobat una referència que diu que l'Strauss i el Perlovitz van venir a Sitges per l'amistat que ja tenien amb Jack Bilbo. Jack Bilbo els havia conegut amb les seves estades per casinos d'arreu d'Europa. Uh-huh. És comprensible, vull dir, és verosímil. I venint aquí a Sitges, segons un autor que em sembla que es diu Juan Carlos García Rodríguez, que ha estudiat el tema del cas Strauss, de les ruletes, segons ell és Bilbo qui relaciona a Strauss i a Perlovitz amb les autoritats catalanes del moment.
D'acord.
Ho deixem així perquè no podem afirmar res més, però el que sí que és veritat és que Bilbo i la seva dona apareixen en els dinars que es munten al Terramar per aquest fet, i que, com és sabut, Bilbo acabarà fent fins i tot d'esparring
de Smelling,
en els seus entrenos a la piscina Maria Teresa.
Si no
d'això hi ha fotografia.
Si no fos per aquest vessant més esportiu, gairebé ens semblaria Humphrey Bogart a Casablanca.
Sí, sí.
És una mena d'home que lliga a gent influent.
Bueno, i ara ve l'altra
part. Aquesta part, aquest episodi.
L'altra part relacionada amb la Guerra Civil, que també, déu-n'hi-do. Pocs mesos abans de la Guerra Civil, a Jack Bilbo se li presenta una persona que ell reconeix com un col·laborador del Capone, se li presenta al SOS, al bar, a Sitges, i li proposa un negoci. Ell veu que ja no poden parlar i se l'emporta a casa seva. Aquesta persona li proposa fer unes accions de tipus de mercenari a Abissínia, Etiopia. Aquells anys estava en guerra, el feixisme italià havia conquerit de fet Etiopia, i ell s'havia de posar al servei dels abissinis per recuperar un carregament d'or. Bueno, una història molt rocambolesca. Aquesta història, que és molt llarga i que ara no és, perquè és rocambolesca i no explicarem, el serveix per donar-se, o almenys a mi em serveix per donar-me compte de que els agents secrets que ell va reconeixent li diuen que a ell el reconeixen.
D'acord.
I de què el reconeixen? Perquè han passat per Sitges. Aquests agents secrets que ell reconeix a El Cairo, a ell el reconeixen. És molt curiós. I reconeixen que ells havien estat a Sitges en funcions informatives. Vull dir que el cau, com jo he comentat amb l'Albert, el SOS realment era un cau, però no un cau d'art, sinó era un cau de personatges.
I, com dèiem, amb influència i amb terceres intencions i amb estratègies previstes per desenvolupar. O sigui que gairebé el contracten de mercenari.
Totalment.
Per anar
totalment
a Abissínia. No hi va anar, eh?
No hi va anar. No, sí que hi va anar.
Ah, hi va anar al final?
Hi va anar, hi va anar. Va estar uns mesos i hi va tornar. I quan ell torna, és quan obre a la botiga de regals El Barco,
sí.
Calculo que és l'actual Eguzki, perquè es porta en porta amb el, és una botiga que té bastant d'èxit, ven tota mena de records, souvenirs i bueno, i també intenta obrir un negoci a casa seva d'un saló de te al jardí de casa seva, i també es diu que intenta fer una mena de licor,
un licor propi, ja, és a dir,
sí,
una
Jack Subur?
Sí. El va arribar a fer?
Crec que no, però no tinc constància.
D'acord.
Crec que no.
Com a mínim l'intent hi va ser, eh? Sí. I la denominació hi va ser. Tenim 4 minuts.
Pues,
què va passar amb la guerra?
Importantíssim. Ell esclata la guerra i el mateix dia 19 de juliol, el diumenge, ell va a Barcelona. Ell és testimoni de primera línia dels fets de Plaça Catalunya, de la Rambla. Ell veu com cremen esglésies. Ell se'n preocupa de tot això i torna a Sitges preocupat per la seva dona i la seva filla. És cridat pel Comitè de Defensa Local. Ell i aquell amic, el Darling, que hem dit...
Sí, aquell periodista.
Sí, són els encarregats de fer marxar tots els estrangers de la vila. Són encarregats expressament de fer l'evacuació de tots, sí, els estrangers. Ho aconsegueixen per uns per carretera, uns amb autobús, amb l'autobús de l'Orquestrina Mozart, ho recordo això, altres pels vapors que van amarrar el terra mar.
És a dir, l'autobús de l'Orquestra Mozart,
sí,
va servir,
sí,
perquè els estrangers que estaven a Sitges un 19 de juliol, sí, a l'inici, els dies inicials de la guerra, sí, marxessin de la vila.
Correcte.
Hem de suposar que per instruccions de les ambaixades, no?
Correcte.
D'acord.
Ell marxa... marxa la seva dona i la seva filla,
sí,
i és qui de Sitges com a responsable de l'evacuació de tots. Ell marxa amb l'últim estranger a Sitges, que és el filòsof britànic William Romain Patterson, que també va escriure des de Sitges, i marxa a Marsella. Allà, des d'allà, s'enrola a la Creu Roja i torna a Espanya com a sanitari. Passarà tota la guerra? Bueno, passarà els primers mesos de la guerra com a sanitari. Anirà amb l'expedició de Bayo a Mallorca. I el més important, va ser un desastre, com és sabut, la tornada de Sitges, ell relata de primera mà, com a la plaça de l'estació del tren, com va ser l'arribada dels supervivents. Dic dels supervivents perquè, com sabeu...
Dels supervivents a l'expedició de Bayo, eh?
Perquè en aquella expedició van morir una sèrie de nois de Sitges.
Sí.
I ell comenta, i de manera esgarrifosa, com, per exemple, una mare d'un dels nens, dels nois, nens pràcticament, que no van tornar, se li agafa del coll i aquella senyora va morir d'un atac de cor.
Va ser el darrer moment en què ell va posar els peus a Sitges?
No. Aleshores, ell té unes petites aventures com a sanitari. Va a Molins de Rei, em sembla que també va a Irún, i té un episodi a Sitges que és l'episodi on ell creu que ha tingut més por a la seva vida. Us explico superràpidament,
sí, sí, sí,
però és molt interessant. Ell diu que estava a casa seva dormint quan és aixecat per membres en aquells moments del comitè de la CNTFI i del PUM, presumiblement.
Del comitè de milícies antifascistes.
Del comitè de milícies. És, entre cometes, segrestat, i ell diu que és portat a un castell. Jo dedueixo, o és brinat, que es tractava de l'antic convent de les Mercedàries, que era la seu en aquell moment del comitè de
milícies antifascistes.
Sí.
És a dir, el van a buscar a casa seva i se l'enduen cap allà.
Se'l treuen, això a la matinada, a quarts de quatre de la matinada.
De quin any estem parlant,
de,
Jordi?
De finals de, o principis d'agost del 36.
Del 36.
Del principi de la guerra.
Ah-ha.
És portat allà, se l'emporten als baixos, a una part fonda, on havien requisat, com és sabut, havien requisat de tot, i el conviden a prendre una meravellosa malvasia vella que ells havien requisat. Mentre el conviden a omplir gots, ell sent com aquelles persones de les quals dona nom, ara mateix no el donaré, però són els activistes més influents de la repressió d'aquells dies.
Però ell en dona nom i cognom, eh?
Dona l'apodo, però,
dona l'apodo, però gràcies, gràcies
als documents de Cavallol i Bonaventura
i
Julià.
Sí, sí, és identificable, d'acord. Ell posa els renoms de cadascú, sí, però són perfectament identificables, sí, dels que estaven en aquell soterrani,
sí,
a finals del juliol del 36.
Ell diu que sent com l'apunten amb armes al cap i ell diu que és quan sent més por de la seva vida. Aleshores ell, en lloc de demanar clemència, el que fa és dir, bé, no us ho penseu i feu el que tingueu que fer, però feu-ho ja, perquè això és un neguit. I els altres diuen, acabes de fer exactament el que havíem comentat que havies de dir precisament per no disparar.
D'acord, si és a dir, demanat, has tingut l'actitud que sí, nosaltres esperàvem que tindries.
Si haguessis demanat clemència, haguéssim disparat. Com que no ho has fet, cap problema. Diu, per què? Doncs perquè ets molt sospitós, ets un estranger que està bojament vinculat amb les milícies antifeixistes, però ets alemany. Sabem que el teu bar s'ha passat informació i vull dir que tenia tots els números per ser un sospitós. Però finalment el deixen en vida. Ell en aquell moment se'n desentén ja totalment de la Guerra Civil Espanyola i se'n va a Londres, ara amb la seva filla i la seva dona.
D'acord.
I comença el que seria l'altra etapa de la seva vida, que és per la que és conegut actualment fora d'Espanya, que és com a artista. Jack Bilbo fou un dels primers artistes, galeristes i, diguem-ne, divulgadors o animadors culturals que hi va haver a Anglaterra als anys 40. És bastant conegut per aquest període.
I va passar la Segona Guerra Mundial a Londres?
Va passar la Segona Guerra Mundial a Londres, confinat com a alemany, confinat a la illa de Man, al camp de concentració d'Onchan. Perquè ell era alemany i això, ser alemany a la Segona Guerra Mundial a Londres, eres com a mínim sospitós.
Sí, sí, tornem a estar amb el mateix. No podia ser alemany antifeixista.
Ell sempre es va queixar d'això, que a tot arreu on va anar...
Que no entenien.
El van fer creure que era el que no, o pensaven que era el que no era.
També singular, eh? Va marxar d'Europa cap als Estats Units, perquè Europa estava en guerra. Va tornar dels Estats Units, va arribar cap aquí, en guerra civil. Se'n va d'aquí, se'n va cap a Londres, guerra mundial.
Ell té un poema, ell té un poema escrit on precisament plasma això d'una manera brutal. I ell es volca ja definitivament amb el tema de l'art. Serà escultor, pintarà, dibuixarà, farà llibres. La seva petita galeria d'art és un punt de referència, però sempre una mica outsider, el que ara diem underground, fora dels circuits oficials d'art. Diu que a la seva galeria d'art, als soterranis, feia vetllades de poesia dadaista, on ell explicava històries que mig s'inventava, mig eren reals, sobre la Guerra Civil Espanyola, i he localitzat un llibre, el Out of My Mind, on recull part d'aquestes històries i on apareixen, per exemple, un Benaprés per allà enmig, apareix una Maria Montserrat per allà enmig. Vull dir que és tot un personatge.
Ell va voler tornar a Sitges en algun moment?
No ho sabem.
No se sap.
No hi tenim constància.
La seva filla és viva, ens deia Jordi?
La seva filla, he pogut contactar amb ella a través del seu net, que és un artista. A veure, Bilbo s'està, entre cometes, recuperant com a artista. L'any passat hi va haver una exposició a Londres i ara, el mes que ve, a l'abril, el 9 d'abril, el seu net, Ben Butnet, inaugura una exposició on dialogaran obres d'art del net amb les de l'avi. Això serà a la England and Company, una galeria de Londres. I, per cert, ens ha convidat, igual que jo l'he convidat amb ella, a visitar Sitges quan vulgui.
Són les 12. Quina història! Tot això es va posar sobre la taula el passat divendres al Blauet del carrer Sant Pere, amb iniciativa de l'Albert Montserrat i d'en Jordi Milà. Jordi, gràcies per venir-nos a explicar aquesta història.
A vosaltres, un plaer.
I si vostès tenen algun record vinculat amb aquesta història, s'adrecen a Jordi Milà. Tornem davant les 9. Adéu-siau.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.